Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
A quina hora ha sortit avui el sol?
A les 6:51.
3, 2, 1. Seganya!
Joan Anton Català.
Què tal, Roger?
Com va la vida?
Bé, bé, bé.
Això és La Terra es Plana. Cada diumenge a l'hora que surt el sol amb el Joan Anton Català mirem cap al cel i us expliquem històries científiques vinculades amb l'astronomia, amb la física, amb la química. Ho fem ja des de fa unes quantes temporades. Per cert, com van a Sant Jordi, Joan Anton, que sé que signaves?
Sí, super. Molt bé, molt bé. M'agrada molt. És dir, aquest contacte amb la gent. Sàpigues que va venir molta gent dient que eren seguidors del programa, que tant bé. En directe com en, després en podcast o a la carta.
Els més matiners, els més matiners. Sí, tots sí. Tenen mèrit, però els més matiners sí, sí. Encara ens els estimem
més. Sí, alguns que deien, jo és que em desperto amb el
amb
vostre
tu.
Programa.
Em sí, desperto sí, amb tu.
Amb el vostre programa.
Fantàstic. Doncs una abraçada també per tots els oients de Sant Jordi que us vau emportar el Geopolítica de l'Espai, l'últim llibre del Joan Anton Català. Aquests últims dies, Joan Anton, hem parlat molt d'aquest moment.
I do want to remind everyone that everything after clearing the tower was icing on the cake.
És el moment en què la nau espacial Starship de SpaceX, la companyia d'Elon Musk, explotava després de només 4 minuts de vol. Una missió que, per qualsevol de nosaltres, seria una fallida, però que els d'Elon Musk van celebrar. Ara ho sentíem amb aquests aplaudiments. A veure, això realment sembla un capítol de Succession i què hi ha al darrere de tot això? És una operació de màrqueting? Estava fet expressament? Què ha passat, Joan Anton?
No, expressament no estava fet. És bastant una operació de màrqueting. A veure, hi ha les dues vessants, les explicarem. Hi ha la vessant tecnològica, que és molt interessant de veure, no? Que és com SpaceX ha canviat, ha revolucionat completament el sector aeroespacial en una manera de treballar que sembla barroera, que és fent petar les coses, però que els ha dut a ser el número 1 indiscutible. Però sí que és cert que hi ha una manipulació claríssima. I aquests dies l'estem veient, d'Elon Musk i de SpaceX, per fer-nos, diríem, no, creure coses que en realitat les podrien no haver fet millor. Ara entrarem en detall.
A veure, per què SpaceX i per què Starship especialment s'ha vist com un gran èxit, Joan Anton?
Clar, Starship, posem ara definicions, no? Starship és el nom que rep aquesta gran nau que ha dissenyat SpaceX, que té capacitat per transportar astronautes. Aquesta nau està pensada per dur astronautes a la Lluna i després a Mart, en les evolucions posteriors que hi haurà. I l'Starship té un disseny típic SpaceX, reutilitzable, capaç de tornar i aterrar perfectament en vertical. Això és marca de la casa SpaceX.
I l'Starship va a bord d'un coet, que aquest coet és el Super Heavy.
Sí.
Què li passa a aquest coet? Quines particularitats té?
Doncs també té un disseny reutilitzable. És el coet més potent que mai s'ha desenvolupat. Perquè et faci una idea, té una potència 2 cops superiors als venerables Saturn 5 dels projectes Apollo i més potent que el famós SLS de la NASA, que n'hem parlat en algun moment. Aquesta combinació, que és el coet Super Heavy i a sobre la nau Starship, tots dos, perquè l'Starship funciona com a segona etapa del coet, poden enlairar més de 150 tones de pes i el conjunt té 120 metres d'altura. Mai s'ha enlairat una cosa similar. Tots dos, tant el coet com la nau, empren combustible líquid, però, a diferència del que fa la NASA amb el seu SLS, que utilitzen hidrogen i oxigen líquid, aquests utilitzen metà i oxigen líquid. El metà, algun cop ho hem explicat, és un líquid molt més manejable que l'hidrogen líquid, el carreguen a menys 180 graus, a diferència de l'hidrogen líquid, que s'ha de carregar a 253, vull dir, que és un disseny reutilitzable i que aparentment, o no aparentment, no, en teoria, té bastants més avantatges que el disseny que està fent la NASA dels seus coets.
I de cara a aquesta exploració de l'espai i el retorn, sobretot, de l'home a la Lluna, que passarà aquesta dècada?
Sí, esperem.
L'Starship serà una peça fonamental en tota aquesta equació?
Absolutament. A més, és que és fascinant entendre com es farà aquest retorn a la Lluna, perquè, bueno, ara ho explico. Com deia, SpaceX va guanyar el contracte amb la NASA, cosa que va posar, per cert, molt nerviós el seu arxirrival Jeff Bezos, va guanyar el contracte per dur astronautes de nou a la Lluna. Això es farà amb la missió Artemis 3, que ja veurem quan serà. Aquí tenim 2026, tant de bo pugui ser 2025, no ho crec, jo crec que en seríem 2026, si no 2027, que combina, fixa-t'hi, el coet de la NASA. aquest SLS amb la càpsula Orió que hem vist ara anar a la Lluna i fer dos toms en un maniquí, que n'hem estat parlant, no? Doncs combina això amb els coets de SpaceX. I dic en plural, amb els coets de SpaceX, perquè ja veuràs. En primer lloc, s'enlairarà un coet de SpaceX, un super heavy d'aquests coets, amb un Starship que se situarà en òrbita de la Terra i la carregaran de combustible. Aquesta nau servirà com un dipòsit de combustible ambulant que tindrem en òrbita de la Terra. Després s'enlairaran altres Starship de SpaceX que aniran posant combustible en aquesta nau que tindrem en òrbita de la Terra. Després s'enlairarà un altre Starship, que és la que finalment durà els astronautes a la Lluna, però s'enlairarà sense tripulació, que es carregarà de combustible en aquest dipòsit que hi haurà i es dirigirà cap a Mart i se situarà en òrbita marciana, encara sense persones dins. Finalment, s'enlairarà la SLS de la NASA amb quatre tripulants, s'aniran a la Lluna, aquests quatre astronautes aniran dins de la càpsula Orió, la càpsula Orió s'acoplarà en òrbita de la Lluna a l'Starship, dos astronautes dels quatre transbordaran i passaran dins de l'Starship i serà l'Starship la que baixi finalment en vertical a la Lluna, els astronautes surtin, caminin, es facin les selfies, tornin a pujar a l'Starship, aquesta es torni a enlairar de la Lluna, finalment s'acobli de nou a l'Orió i entrin els dos astronautes a l'Orió, que serà l'única peça que retornarà a la Terra. Mira quina missió.
Plantaran alguna bandera?
Sí, clar, la plantaran, suposo que serà la de la NASA, perquè tot això es fa en nom de la NASA. Starship.
No hi haurà bandera americana, eh?
Perdona, he dit de la NASA, ah. No, volia dir, perdona, disculpa, volia dir bandera americana, no, el que volia dir és que segurament jo crec que no hi haurà la bandera d'Elon Musk, de SpaceX, perquè això es fa en nom de la NASA. Aquí sí que Elon Musk va subcontractat per la NASA. Una altra cosa són els plans que aquest home té amb o sense la NASA, que ja ho ha dit, eh? Ell pensa fer coses a la Lluna i a Mart sense la NASA.
És evident que Elon Musk s'ha convertit en un dels exponents més revolucionaris del sector aeroespacial. Ho ha fet de manera molt ràpida. De fet, ell, a SpaceX, dona importància al fet de fer les coses possible i molt aviat, no?
Sí.
Anar de pressa, malgrat que potser a vegades es corri massa i pugui tenir conseqüències,
sí,
això.
Sí, aquí és on ha canviat les lleis, no? Ha canviat la manera en què es treballa en el sector aeroespacial, on, de fet, els prototips estaven pensats per funcionar. I, en canvi, SpaceX, els seus prototips estan pensats per petar o per fallar, i ells ho accepten. Mira, la seva estratègia jo la resumeixo en tres coses. Una, fem-ho petar de pressa. És a dir, fem dissenys molt ràpids, incrementals, els provem. Que peten? Perfecte. Aprenem. Tenim un munt de sensors posats, aprenem perquè hem petat i fem de seguida el següent prototip. I això ens fa anar molt de pressa, no cal que estiguem anys, no?, dissenyant. Segona, fem-ho petar barat, dintre del concepte barat del que estem parlant, no? És a dir, no ens gastem tampoc massa pasta en aquests prototips perquè sabem que poden fallar. I això ens estalvia costos i, a més, tornem a anar molt ràpid. Tercer component. Aquest és el potser, anava a dir, més criticable aquí, més marketingià. Eduquem el públic i els nostres clients que això és normal, que és la manera com treballem. Per tant, quan veiem petar una nau de SpaceX, que ningú se sorprengui. Perquè jo recordo els primers anys en què veiem petar els Falcon 9, són els primers coets que ara ja són els que aterren en vertical, petaven, els intentaven fer aterrar en vertical i es tombaven i caien al mar. La riota de tothom, mira'ls. I ara són el número 1 indiscutible. Per tant, ens han educat a nosaltres i a la NASA, el seu client principal, que és la seva manera de treballar. Que peti un coet, ells ho accepten. I per això els aplaudiments i les declaracions d'Elon Musk quan va petar aquest super heavy, quan tots deien, oh, ha petat. I ells, què passa? Han forçat això. És a dir, ens han fet menjar el seu relat, també. Perquè el fet de que aplaudeixin tots els empleats de SpaceX, això està preparadíssim.
No, és una cosa improvisada, no?
No, això està preparadíssim.
Quan rebenti, aplaudir tots, eh?
Clar, si rebenta, que probablement rebentarà, aplaudim tots i demostrem alegria. I demostrem al món que això és la nostra manera de treballar. Que és cert, eh? Però ja ens han venut un relat, també, aquí.
Que bons que són els americans.
Molts, molt bons. A mi el que em fot de tot això és Elon Musk, t'ho haig de dir, eh? Perquè s'està convertint en el villà de moltes coses, a Twitter també. Jo, mira, l'única raó...
T'han tret el tic blau, eh?
Jo el tinc encara,
encara el tens?
Jo continuo a Twitter perquè és la meva manera, és la meva plataforma tota la vida
de divulgar,
però
sí.
Si no me n'hauria anat, perquè ell està utilitzant la plataforma d'una manera que no em sembla ètica.
Has provat alternatives?
No, no encara, no encara. Sé que hi ha gent que em parla d'alternatives, però no ho he fet encara. No? I a més, és que em costa pensar que els seguidors, la comunitat que he aconseguit tenir a Twitter, la pugui ara, d'una manera fàcil, no, ho tenia una altra plataforma.
Quan dius que ha convertit Twitter en una plataforma poc ètica, què és el que més grinyola del nou Twitter d'Elon Musk?
Per exemple, que ell faci aparèixer com a símbol a la plataforma d'ordinador, per exemple, faci aparèixer el símbol de la criptomonera on ell té inversions, en lloc de l'ocellet de Twitter de tota la vida, faci aparèixer el símbol de la criptomoneda i que aquesta criptomoneda, a conseqüència d'això, pugi a accions a borsa, es disparen cap amunt. Això em sembla poc ètic. Em sembla poc ètic que ell faci piulades d'opinió sobre determinades persones públiques o sobre com aquestes persones utilitzen la plataforma de Twitter. Home, ell és el propietari, jo penso que se n'hauria d'estar, hauria de tirar un pas enrere, no? Em sembla poc ètic el que ha fet amb la marca aquesta blava, amb el tic blau. En fi, és que no ho sé, jo quan veig les seves piulades no m'agraden gens.
El suplement a la Terra es plana amb el Joan Anton Català parlant de Starship, d'aquest coet que ha explotat. Escolta'm, era la primera vegada que volava, però sí que s'havien provat alguns prototips,
Sí, del coet no, del Super Heavy no s'havia provat només la ignició dels coets, dels motors, perdona, però no que s'enlaires. De la Starship, la part de dalt, sí, que estava volat, i havia aterrat. Mira, el coet porta 33 motors, que són els que l'enlairen, que s'anomenen els motors Raptor, i com et deia, mai havien volat encara. I a més hem vist que algun d'ells no s'ha engegat bé. Ara en parlarem. L'Starship sí que havia estat provada, però amb mètode tradicional SpaceX. Mira, 4 d'agost del 20, del 2020, un prototip de l'Starship el fan saltar uns metres, fa un hop, un salt, no? I salta literalment uns metres. Perfecte, tot va anar bé. El 3 de setembre de 2020, fixa't que ràpid, el següent prototip fa el mateix, però l'avança una mica més. El 9 de desembre del mateix any, del 20, un prototip s'eleva molt, maniobra, es col·loca en horitzontal, després novament en vertical, l'intenten fer aterrar i esclata espectacularment quan toca a terra en vertical. Les imatges són superespectaculars. El 2 de febrer de l'any 21, un altre prototip, perden el control al baixar i també explota contra el terra. El 3 de març del 21, fixa't que ràpid, el següent prototip aterra perfectament en vertical, però els hi esclata uns minuts després. El 30 de març del 21 ho aconsegueixen. Perdona, no, aquest els hi esclata una altra vegada a l'aire i finalment el 5 de maig del 21 ho aconsegueixen. Fan volar un Starship, puja, es col·loca en vertical, en horitzontal, li fan fer de tot. Torna, baixa, en vertical, clavat al lloc. Per tant, fixa-t'hi, mètode SpaceX.
Sobre el moment de l'explosió, Joan Anton, a les imatges de l'enlairament hi veiem fum que surt de la nau i del coet. Això ja era indicatiu que alguna cosa no anava bé des del principi?
No, és normal, és normal. Això ho veiem sempre en qualsevol enlairament d'aquest tipus. Aquest fum que s'escapa és vapor d'aigua de l'atmosfera que es condensa, i es condensa al voltant dels gasos que s'escapen del coet. Pensem que els combustibles, abans ho dèiem, es posen a molt baixa temperatura, estan en estat líquid. Un cop els posen als tancs del coet, estan carregant el combustible lògicament s'escalfa una miqueta, perquè ja està en contacte amb l'estructura del coet, i es generen gasos. Aquests gasos s'han de deixar escapar. No es poden acumular dins perquè petaria el coet de pressió. Hi ha unes petites vàlvules que deixen escapar aquests gasos que es generen. I aquests gasos surten, òbviament, molt freds i fa que l'aire de l'atmosfera, l'aigua que té, la humitat que té, es condensi al voltant. I és aquest fum blanc que veiem, que és vapor d'aigua, bàsicament.
Aleshores, per què va explotar?
A veure, hi ha hagut moltes raons, això ens ho hauran encara d'explicar. A veure, vam veure moltes coses. D'entrada, a les imatges es veu que alguns d'aquests 33 motors que té el Super Heavy no s'engeguen. Primer es veu que n'hi ha 4 o 5 que no s'engeguen, però imatges posteriors de quan ja està enlairat es veuen que són més de 4 o 5. T'haig de dir que imatges posteriors que s'han publicat aquests darrers dies mostren com algun d'aquests motors està malmès, ja d'entrada. Per què? Perquè jo penso que és una de les grans cagades. També han sortit unes imatges de l'enorme cràter que els hi ha fet a sota aquest coet del lloc d'enlairament. Han sortit peces de ara no surt el nom, concrete en anglès, en català
asfalt, bueno, vols dir?
Sí, de peces que han sortit disparades del lloc on es va enlairar aquest coet. No van preveure, i això em sembla increïble, no van preveure un mètode per sota per reconduir els gasos d'escapament dels motors en el moment de l'enlairament. Això no només ha produït aquest cràter, sinó que han malmès directament alguns d'aquests motors. Aquesta nau, ja amb aquests motors malmesos, puja fins a 39 quilòmetres d'altura, allà el fan girar i allà perden el control. La segona fase, l'Starship, no se separa de la primera fase. No sabem encara el per què. El mecanisme clarament ha fallat. Aquest mecanisme de separació, a diferència d'altres mecanismes similars que es fan petar unes càrregues explosives perquè se separi les fases, aquestes no hi ha càrregues explosives i és un mecanisme de subjecció. És com si fossin unes pinces o unes grapes que simplement s'obren i havien estat provades molts cops a terra, però mira, aquí els hi va fallar. T'haig de dir que el coet el fan petar ells. Ell, com tots els coets, han de tenir obligadament un mecanisme de fer-lo petar en cas de que es perdi el control, perquè no es vol que caiguin en una població, per exemple, i en el moment en què ells veuen que la cosa s'ha descontrolat, el fan petar. Les imatges que s'acaben de publicar fa res, 3 dies, mostren poblacions al costat de la base de llançament, a Port Isabel, per exemple, a Texas és una d'elles, on hi ha un polsim que cau, hi ha tot mobles, jo què sé, mobles de jardí, estructures de les cases, taulades, queden cobertes d'un polsim blanc gens agradable. Gens agradable, resultat d'aquesta explosió. Les autoritats americanes acaben de prohibir qualsevol altre enlairament de proves d'aquesta nau fins que no s'aclareixin tots els detalls de per què ha fallat i de quina manera ha funcionat aquest mecanisme d'autodestrucció que, com dic, ha fet que polsim caigui sobre una població i que trossos petits, fragments petits, caiguin sobre platges que estan protegides ecològicament, on hi ha niu, aus, i allò està doncs, com molt protegit. Es vol aclarir exactament què ha passat. Per tant, fixa-t'hi, darrere del relat de que xulo, que bé que ho hem fet, que és el relat SpaceX, és veritat, estan provant en modus SpaceX doncs, un coet que els hi ha petat, i és la seva manera de treballar, i estan treballant amb la segona versió, però darrere d'aquesta cosa hi ha molta, molta altra cosa que hem de gratar, i hem de mirar l'ètica de com ho han fet, la manera com ho han fet, que no han previst determinades coses, que no ens ho han explicat tot. En fi, vull dir que no tot és que bonic que SpaceX ho fa a base de petar i mira com progressen, que sí, però torno a dir, al darrere hi ha molta manipulació mediàtica.
Anem acabant, Joan Anton. Quin serà el proper repte de SpaceX?
Doncs fer enlairar la segona versió, que igual petarà, després la tercera, que potser ja no petarà tant, o sí, vés a saber, i així fins que ho tinguin preparat, que això ho han de tenir preparat el 2024-2025, per tant aniran molt de pressa, perquè el 2026, no oblidem el que havíem dit, han de participar en aquest retorn a la Lluna que farà la NASA.
És evident que Elon Musk serà el primer que tornarà a la Lluna més de 50 anys després. Ell personalment
no. Ho farà en nom de la NASA.
Li agradaria poder-ho fer, ell, segurament.
Sí, ell mai ho ha dit d'una manera directa. Jo penso que no. Ara em fas dubtar. Jo penso que ell d'una manera directa no ho ha dit.
Creus que una nau d'SpaceX també serà la primera que arribarà a Mart?
Sí. De fet, hi ha unes declaracions seves, això, amb o sense la NASA. Ell va dir, jo ho faré, la meva companyia ho farà, amb o sense la NASA.
O sigui, jo aniré a Mart?
Sí, jo portaré gent a Mart, diríem, amb o sense la NASA. Ja veurem. Però jo desitjo que no, sincerament. Per una banda dius, home, sí, perquè vol dir que anirem més de pressa, no?, que fent-ho en una administració pública, que sempre això doncs costa més, perquè hi ha un tema de contractes i tal. Però, d'altra banda, tant de bo no, Roger, perquè hi ha el tema de l'ètica. A mi m'agradaria, ja t'ho he dit algun cop, que Marti arribés en nom de tota la humanitat, en una bandera de les Nacions Unides. Ja no només en una bandera americana, no?, que serà com arribarem, sinó en una de les Nacions Unides. Però no m'agradaria gens que arribéssim en una bandera de SpaceX. Gens.
Joan Anton Català, moltes gràcies. Abans de dir-te adéu, què hi passarà aquesta setmana al cel?
Doncs Venus continua molt brillant sobre l'horitzó oest a primera hora del vespre. La Lluna ara la tenim creixent. Saturn, a poc, es va aixecant de matinada, ja ho havíem explicat sobre l'horitzó est. I, per cert, aquesta setmana hem complert 33 anys del telescopi espacial Hubble. Així que per molts anys, Hubble.
Una abraçada, Joan Anton, gràcies.
Gràcies, igualment.
Ara tornem al suplement.